Àlex Crivillé, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Hem vingut fins a casa teva, Taradell.
Sí.
Com va la vida?
Bueno, molt, molt tranquil·la. La veritat és que tranquil·la, disfrutant de d'una altra vida diferent després d'haver deixat les motos.
Ja fa molts anys d'això, eh?
Sí, sí, moltíssims anys. Mira, el 2000, pretemporada 2002, vaig deixar-ho.
20 anys.
20 anys. Però d'alguna manera sempre he estat vinculant al món de les motos, com a comentarista, i fins a dia d'avui encara faig alguna aportació amb comentaris doncs en el canal de DAZN.
Ho trobes a faltar, córrer?
No, no, per res. Quan vaig retirar-me vaig estar 2-3 anys que sí que tenia el mono de córrer i em va costar acceptar-ho, però després ja veus que és una etapa que has cremat i que afortunadament n'ha anat molt bé i ja ho deixes estar, o sigui que no, el mono de córrer per res.
Et vas retirar una mica, no sé si a contracor, però també per un tema de salut, crec que tenies alguns atacs fins i tot epilèptics.
Sí, sí, em vaig retirar el 2002, des del 99 fins al 2002 ja no estava gaire fi, tenia uns desmais, vaig anar inclús a metges al Canadà a mirar-m'ho, alguns ho aixecaven a la pressió d'haver aconseguit el títol mundial, no era així, vaig haver de retirar-me forçosament, i per sort que ho vaig fer, i ja està, vull dir, tot va anar bé, vaig haver de fer un procés de tranquil·litzar-me, d'estar tranquil, de no anar més en moto. Ho vaig trobar molt a faltar, però, com tu dius, va ser un procés una mica forçós i difícil i dur.
Quan penses que cada setmana et posaves dalt d'una moto a 300 km per hora,
sí.
Com ho veus, això?
Ho veig que per un pilot de no és tant, no? Vull dir, per una persona normal, no sé, et poses tu mateix a 300 km per hora i tindràs una sensació com de vèrtic, de que tu, la moto està aquí, tu saps enrere, veus la pista molt més estreta, que el cos no està habituat. Però per als pilots que estan contínuament entrenant i habituats a aquestes velocitats i els circuits són segurs i tot, ho veiem bastant normal, el fet d'anar a 300.
Ho voldries pels teus fills o ho passaries malament?
Home, ho passaria molt malament, però si realment a ells els agradés, jo hagués estat encantat. Però ja ho veig complicat, això.
Tens tres fills, però vas esperar a retirar-te, a tenir-los, no? D'alguna manera, per què? Perquè ara veiem esportistes que, escolta'm, amb 22 anys ja tenen família nombrosa, pràcticament. Tu per què vas esperar?
Sí, jo ho veia més pràctic, el fet de poder-me centrar en el meu esport 100%, no tinguer que d'alguna manera aixecar-me la nit a donar el biberó, no canviar gases. Bueno, que també els nens ara es viatja molt, abans també, però amb la meva dona ho vam tenir molt clar que fins que no plegués doncs no formaríem, no ens posaríem, no aniríem per feina i formar i engrandir la família. No?
Dius que al principi, quan ho vas deixar fa 20 anys, et va costar no tenir les motos cada dia. I sé que els últims anys has estat molt vinculat als cavalls, no?
Sí.
Fins i tot has fet rides, competició... Vas substituir alguna cosa, una cosa per l'altra, d'alguna manera, per cremar l'adrenalina aquesta?
Bueno, el món del cavall, ja com competia, doncs muntava cavall, no? Fi de setmana que no tenia curses, muntava cavall i em donava una sensació de fer com un reset, no? De dir, va, contacte amb la natura, donar un vol, deixar de parlar de motos, deixar estar tranquil, i m'agradava moltíssim. I com retirar-me, doncs, que vaig tenir tot el temps del món, em vaig dedicar a muntar moltes hores, camps a través, i després vaig descobrir l'esport del ride, no? Que són curses així és com de resistència. Són curses de 120 quilòmetres, de 160 quilòmetres. Són ultras, però amb el cavall. I m'hi vaig enganxar. M'hi vaig enganxar i he anat fent cosetes, però en plan hobby, a divertir-me.
Al final, posar el cos al límit d'alguna altra manera, també, no?
Sí, no tan perill, no és tan perillós, tot i que té el seu risc també pots caure amb el cavall, però ja no hi ha aquella pressió de que tens doncs, que demostrar tens que guanyar, tens que estar davant, els sponsors, la pressió mediàtica, tot és diferent. És ben bé un hobby.
La notaves molt, aquesta pressió?
La veritat és que m'agradava, la notava, però no m'afectava massa perquè tenia un bon equip en el qual pues, ho podia gestionar tot molt bé, córrer, la part mediàtica, la part doncs, dels events, i ho teníem tot bastant ben estructurat i tot i que he de dir que m'agradava més córrer que no pas
la resta,
la vessant de celebrar-ho.
I físicament com estàs 20 anys després d'haver deixat de córrer? Perquè és evident que és un esport al motociclisme extrem, en el sentit de que hi ha caigudes, hi ha operacions, et trenques molts ossos, deus portar metall per diverses parts o diverses extremitats. Com et trobes?
Estic bé. L'únic que, bueno, que quan vaig fer 50 em va fer mal tot. Em començava a fer mal tot. Allà on tenia els claus, pensava, és que vas aquí, és artrosis, hòstia, ja estàs fotut, això s'acaba. Bajón una mica, no? Ja diuen, no tens el bajón als 30, als 40, als 50, jo una mica als 50. Però ara m'he donat compte de que, bueno, has de canviar una mica la manera de treballar, no fer tan explosiu, però em trobo bé, estic bé, m'agrada molt fer esport, moltíssim, anar en bicicleta, de tant en tant la moto, el cavall, córrer, m'agrada mantenir-me, doncs, en forma i estic, afortunadament, estic bé. Please be happy, 'cause you know I cannot bear to see you in the state of melancholy
curled up in your chair. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som a Taradell, a casa de l'Àlex Cribiller i la Maria Cribiller, que és una de les filles de l'Àlex. Hola, Maria, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Tu ets la mitjana?
Sí.
T'agraden les motos?
No, gens. O sigui, bueno, si les haig de mirar, les miro, però no és la meva passió.
Ho has intentat mai?
No.
D'anar amb moto, dic, eh?
Ah, d'anar amb moto, sí, però no se'm dona bé.
Clar, quan tu vas néixer, el teu pare ja estava retirat.
Sí.
Suposo, has vist curses, has vist vídeos, te n'han parlat?
Sí, me'n parla, inclús avui en dia, ahir mateix, me'n parla la gent, no?, de... El teu pare és tal, el teu pare va fer això, el teu pare aquella carrera va caure o va guanyar, a tal... Jo dic, vale, si el meu pare no el veig com l'Àlex Cribiller, el pilot de MotoGP. Si ho tinc com molt normalitzat. Després no és que hagi vist gaires coses.
Pesa molt ser la filla d'Àlex Cribiller? Ho estàs notant, això, o no?
Cada cop menys. Però és veritat que sempre hi ha el tip... O sigui, jo mai em presento per hora, em dic Maria i soc la filla de l'Àlex Cribiller. Si a mi m'ho pregunten, perquè al final la gent se n'entera... Pues no tinc cap problema a parlar-ho. Però sí que és veritat que a vegades hi ha molta enveja, o hi ha... O sigui, es creuen moltes coses, no? Com que és la filla de l'Àlex Cribiller, té tot el que vol, té la vida solucionada. I al final no és així. Però clar, la gent moltes vegades ho pinta d'aquesta manera.
Això t'ha fet mal moltes vegades, a tu?
Sí, sí. Sí, al final, el comentari que he sentit més cops és tu tens la vida solucionada. O tu no hauràs de treballar. Inclús jo que m'estic formant per treballar en el món social, què fas en aquest món? Si tu, si vols, no cal que facis això. Ves a empresa, ves a dret.
Què respons?
Ah, que jo sóc feliç així. I que al final, per molt que el meu pare sigui l'Àlex Cribiller, és igual, al final és el meu futur, és la meva vida. I els meus pares mai ens han ensenyat a que ells ens mantindran i que estarem aquí a casa tota la vida i que si no volem estudiar, no estudiem. Al contrari, des de petits ens han inculcat que heu d'estudiar, que és molt important formar-nos amb el que vulguem, que hem de ser feliços, però que s'ha d'estudiar, s'ha de treballar, ens hem de guanyar la vida, perquè al final no és fàcil, i menys com estan anant ara la societat. Tot és molt car. Després, mai se m'ha passat pel cap dir... Mira, com que sóc la Maria Cribiller, no faig res.
Quants anys tens ara?
Ara 18. Els vaig fer fa mig any.
On estàs vivint?
Fa dues setmanes que he començat a viure a Barcelona.
Per estudiar, no?
Per estudiar integració social.
Integració social.
I res, és tot molt recent.
Com és que vols fer integració social?
com que, o sigui, al final, és veritat que quan jo era petita sempre m'havia agradat molt el tema d'ajudar les persones. De fet, els meus pares em van apuntar de voluntària a unes colònies amb persones amb diversitat funcional. Però sí que és veritat que en el moment en què jo vaig necessitar ajuda per el trastorn alimentari que vaig passar, doncs suposo que vull tornar aquesta ajuda que a mi m'han donat.
Trastorn alimentari, dius. Què va passar? Perquè suposo que això és una cosa que es té per tota la vida.
Sí. No? Sí, jo soc plenament conscient que al final no és com una grip, no? Que la passes 3 setmanes, ja estic bé, em prenc antibiòtic, ja estic bé. No, al contrari, jo crec que és una cosa per tota la vida. Sí que crec en una recuperació, però hauràs de saber-ho portar. Al final crec que les persones que tenim un trastorn de la conducta alimentària, recaure és la cosa més fàcil que ens pot passar, perquè el camí ja el sabem.
Quan va ser la primera vegada que t'hi van posar aquesta etiqueta de trastorn de conducta alimentària?
Aquesta etiqueta no, me'n recordo que la primera etiqueta va ser mira l'anorèxica o mira la bulímica. I va ser com, no. O sigui, en aquell moment no n'era conscient, però ara que en soc conscient no és mira l'anorèxica, sinó la Maria va tenir anorèxia en el seu moment. I això va ser, pues, als 12 anys. Fa anys ara ja.
Te'n vas adonar tu sola que tenies un problema? O va ser algú que et va dir... Ei.
No, jo en aquella època era ballarina. Muntava cavall, però també era ballarina. I sí que és veritat que muntar cavall, com que sempre ho he tingut aquí a casa, ho vaig deixar més apartat, però ballar m'hi vaig ficar molt en sèrio. I anàvem a les finals mundials, i m'ho passava molt bé. I... ja és veritat que a l'escola de dansa ja veien que el meu rendiment no era el mateix, però jo, o sigui, no n'era conscient perquè no n'era conscient de que realment tenia un problema, sinó que jo ho veia com un joc, no? De, doncs faig símptoma alimentari, m'oprimo i quan arribi al pes que jo vull, paro. Però cada dia era més. No n'era conscient, però bueno, seguia i se'n va donar la meva mare. Un cop, quan vam anar a comprar roba, i va entrar el provador i em va veure.
Per què ho feies?
No, jo en el moment pensava que era... A mi a l'escola se'm ficaven pel meu físic, sobretot. La Maria està grassa. I era constant. Després jo en aquell moment pensava que ho feia per aprimar-me i pensava, si m'aprimo el problema s'acaba. No, i en el moment que portes tants anys fent teràpia i fas tanta teràpia i dones voltes a tantes coses... te n'adones que no, que al final el fet de primar-se és lo superficial, no? O sigui, ho pagues amb el menjar, però realment ho fas per tapar molts problemes que hi ha darrere, com ara el bullying, no sentir-se a gust enlloc, a vegades problemes a casa, al final no tot és perfecte.
Aleshores, d'alguna manera, tot neix arran del bullying escolar, segurament, no?
Sí. Tot. O sigui, al final, el bullying jo no crec que sigui una cosa de que t'ho fan d'un dia per l'altre, sinó que cada cop va més, i és una cosa que no és un dia ni una setmana, sinó que són dies, mesos, poden ser anys. No? I al principi era, bueno, Maria, estàs gorda, però després entrava a classe i no hi havia el meu estuig de col·le, o la maleta, on és la maleta, o... l'empento per les escales i ningú em veu. Després era com constant, i arriba un punt que se t'acumula tot.
Vas demanar ajuda?
No. Jo crec que això és molt important i és el que dic sempre ara, demanem ajuda. O sigui, al final no... Crec que ningú és tan valent com per superar una situació així sola o sol. Crec que és molt important parlar, demanar ajuda i sobretot mai avergonyir-se, no? Jo em pensava... ostres, potser és culpa meva que m'ho facin, no demanis ajuda, no? I al final, al contrari, culpa meva sé que no era.
Àlex, què penses quan sents la teva filla?
Home, ara mateix em sento molt orgullós, perquè el procés que ha passat ha estat molt dur, i que l'hagi superat, com diu ella, no se supera mai, però que l'hagi, d'alguna manera... ho ha pogut sobreposar-se i dir, va, jo podré, això no sé, et deixa molt, molt... un orgulleix, no? Vull dir, et deixa molt, molt satisfet i realment... I sentir-la parlar de la manera que parla, molt bé, només perquè sí, la meva filla, però parla molt bé, m'omple moltíssim, no?
Com et vas sentir, tu, quan vas descobrir que la Maria tenia aquest trastorn, que havia patit bullying a l'escola i que potser d'entrada no ho havíeu detectat a casa? Et vas sentir culpable o impotent?
Bueno, em vaig sentir que no va ser fàcil. D'entrada havíem de posar fil a l'agulla perquè la Maria no estava bé. Aleshores, jo em vaig adonar perquè no estava bé la Maria, tenia un caràcter molt aspre, pàl·lida, acabàvem de sopar, marxava de seguida, i amb la seva mare vam dir, aquí està passant alguna cosa, jo la veig malament, la Maria, no? I després la vam ingressar a Vic, vam mirar, vam fer unes analítiques, vam mirar-ho tot, i evidentment estava tot descomposat, no hi havia cap paràmetre que quadrés, i a partir d'allà va ser un llarg, molta feina a fer, no? Però va ser difícil, va ser moments que els vas afrontar amb optimisme, però molt, molt complicats.
Et van canviar d'escola diverses vegades, no?
Sí. Clar, jo ara he anat a 5 escoles. Després, suposo que el fet de tants canvis tampoc m'ha permès tenir un grup mai d'amics o amigues. I això crec que també ha influït, no? El fet de que m'he sentit molt sola durant anys. També sóc una persona que ho dono tot, no? O sigui, conec una persona i ho dono tot per ella i m'entrego i ajudo. I a vegades espero que em donin el mateix i no passa això. Després també m'ha costat molt encaixar en aquest sentit. Sí que després del canvi, després del segon ingrés que va ser a ITA, sí que vaig enganxar una bona escola, gent d'aquí Vic, gent molt normal, que no em van ficar mai l'etiqueta de l'anorèxica, sinó és la Maria. L'únic que, clar, a l'escola només em quedava un any per anar a aquella escola, perquè al final després, amb el que em volia seguir formant jo, no tenia sortida d'allà i vaig haver de fer un canvi.
En què consisteix l'ingrés? Què passa quan estàs ingressada en una clínica per tractar-te d'un trastorn de conducta alimentària?
Sí, jo ingresso primer en un hospital públic i durant 3 mesos em diuen que no em puc moure. Sobretot el primer mes, que no em puc aixecar del llit. I, bueno, al final és... I què faig, no? Bueno, doncs esmorzes, mires la tele, et vindran a veure els teus pares, dines, mires la tele, et vindran a veure els teus pares. De tant en tant passa el psiquiatre, però penses, bueno, i què faig, no? I vaig estar 3 mesos així. Sí que quan vas avançant, doncs, ara et deixem sortir 10 minuts a passejar pel passadís. Però jo no acabava d'entendre, no?, la finalitat d'aquell ingrés. Sí que a nivell orgànic em vaig recuperar molt bé, però a nivell mental, que al final és un trastorn mental, no estava tractant res. Després vaig anar a un hospital de dia, també. Doncs vas allà, esmorzes, pintes mandales, fas deures, jugues als jocs de taula i fas una visita amb una psicòloga. Però un altre cop, on és el trastorn mental? El per què no treballem? Per què m'ha passat això? Com puc fer perquè no em torni a passar? I finalment acabo a ITA Argentona, un ingrés molt llarg i molt dur, on són 8 hores diàries de teràpia. Grupal, individual, però 8 hores diàries.
I entenc que amb altres persones que estan passant per situacions similars a tu?
Sí.
De totes les edats o...?
Bueno, ITA, és veritat que quan jo vaig entrar érem de les més petites del meu grup. De fet, ens deien les minis i érem de 14 a 15, érem les petites, fins a 21. Mm. I me'n recordo que quan jo vaig sortir al cap d'un any i mig entraven nenes de 8 anys. Mm. O sigui, com canvia la cosa en un any i mig i una pandèmia pel mig.
Com descriuries ara la teva relació amb el menjar?
Molt bona. Sí, jo crec que al final el menjar mai ha sigut el problema. Realment, el menjar tapava els problemes i és una llàstima, no? Perquè ara penso... I tots aquells dinars que podia fer amb les amigues i no disfrutava. I ara és molt bona. És veritat que com tots i com tots tindrem dies, quan jo tinc un dia dolent, haig de vigilar. Perquè sé que la meva... O sigui, la meva via d'escape és... Vale, doncs ho pago amb el menjar i s'acaba, no? O ho pago amb quan em veig al mirall em veig malament. O sigui, jo ara ja sé que no estic malament. De fet, jo em veig bé al mirall. El dia que em veig malament és quan dic, vale, avui, Maria, estàs malament. Abans de pagar-ho amb el menjar anem a pensar què t'ha passat perquè avui et sentis així. I clar, és com una feina constant, no?, amb el teu cap de, vale, avui estàs així, doncs no deixis anar-te'n per aquest camí.
Això vol dir que has treballat molt.
Molt. De fet, bueno, una de les coses principals d'ahir és que no te'n vas sense treballar la prevenció a les recaigudes. Que no vol dir que no recaiguis. I de fet, crec que recaure no és dolent. Crec que sempre se n'aprèn. Tots podem tenir una recaiguda. Però, bueno, és molt important saber els camins perquè no et passi o per si, no, si més no tenir l'alerta, no?, de aquí està passant alguna cosa, fica't les piles i torna a treballar.
La teva reacció en aquests moments o en aquests anys foscos, què era? No menjar o provocar-te el vòmit?
Primer vaig començar no menjant. Però clar, jo, o sigui, el meu cap i el meu cos em demanaven menjar. És que jo ho necessitava, o sigui, pensava, no puc no menjar. No? I després va ser quan vaig passar de l'anorèxia a la bulímia. Menjo, em faig afartaments i vomito. I era constantment així. Després jo em sentia plena, però en realitat em sentia buida. Era com, he menjat, perfecte, ho trec tot, ja està. Sí.
Sentim els gossos de fons.
Sí.
T'han ajudat també en aquest procés?
Molt. Molt. Jo crec que els gossos i la música, bueno, a part de les teràpies, han estat una de les coses que m'han ajudat més. I els cavalls, també.
Quina música?
Dani Martín, sobretot. De fet, quan estava ingressada a ITA, vaig enganxar el confinament allà dins, sense veure els meus pares. Vaig fer 15 anys allà dintre, tancada, sense veure els meus pares. I, bueno, com a sorpresa, em van regalar que em truqués en Dani Martín. Per videotrucada, em va cantar la cançó de Cero, me la vaig tatuar, i ara farà un any el vaig poder conèixer.
Déu-n'hi-do, devia costar, no? Quin regal d'aniversari, Àlex.
Sí, sí. Però, bueno, la seva mare també és una crac, una bona relacions públiques, l'Anna Noguer, i entre tots plegats ho vam ballar, ho vam apretar, i el Dani Martín, pues, en aquests casos, encantat de poder, doncs, ajudar, no?
Todo lo que dimos se nos fue. Soñé que siempre iría al lado.
T'emociones sentint la teva filla?
Sí, 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 molt. Sí, sí, perquè jo l'he vista realment... que no era la Maria, era una altra. I aleshores que s'hagi pogut recuperar i que ho expliqui tan bé, que tot i així jo m'ha costat molt entendre, no?, que és un TCA i és molt difícil d'entendre, molt.
Què és el que no entenies?
Què passa pel cap, no?, d'una persona. Ell em deia, és un fantasma, papa, que tinc aquí, que em va tot contínuament dient que saps, emprenyant i fent pensaments dolents, que tinc que vomitar, que tinc que fer això. Però, i ara, veure-la doncs així, doncs, em sento molt, molt orgullós.
O sigui, jo el confinament ho recordo una de les parts més dures de l'ingrés. Clar, amb 14 anys, a part de tenir un trastorn alimentari, tens una adolescència, una preadolescència. Et passen moltes coses. I amics, mira, penses, bueno, tinc els d'Ita, no? Al final vam fer molta pinya. Però i els meus pares? Clar, jo li deia a la meva psicòloga, dic, és que ara ets la meva mare. O sigui, ara no tinc a la meva mare per explicar-li, et faig servir tu de mare, no? I clar, el vincle que crees és molt fort i molt especial.
I haver de confiar en els terapeutes, no? I entregar-los, no sé si el que passi d'alguna manera la salut de la teva filla, no?
Sí. Com a pares també fèiem teràpia de família, teràpia de grup, t'explicaven, doncs, als altres pares els problemes dels seus fills... Va ser molt dur, vam viure episodis molt, molt complicats de famílies que els seus fills no se'n van sortir. Complicadíssim. Però, bueno, ens ho van... afortunadament, doncs, amb el temps i amb bones mans i treballant, doncs, ens hem donat compte que es pot sobreposar-te i pots aconseguir-ho, no? Però els inicis són molt complicats. El més important, jo crec, que és la teràpia amb psicòlegs, no? El dia a dia. I no és un dia, ni dos, ni tres. És qüestió de molts mesos, no? Perquè jo vaig entrar allà i vaig dir, però la Maria quan es recuperarà? Un mes? Dos? No t'ho podem dir. Mínim un any, possiblement. Que un any? Pues, saps? Et cau el món a terra.
Com et planteges el futur ara, Maria?
Jo, el meu futur ara... estudiant. Sobretot estudiant, tinc moltes ganes. I més enllà, jo em veig sent professora d'educació especial o també en un centre de salut mental, però sé que algú del món social acabaré.
I tu, Àlex, veure que la teva filla es fa gran, que té 18 anys, que se'n va viure a estudiar a Barcelona,
sí.
Ho portes bé, això?
Home, la trobarem a faltar, però bueno... d'aquí de Ceba a Tardella a Barcelona és una horeta, o sigui que baixarem a veure-la i...
Si baixessis en moto amb la que eres sí. Campió del món en 20 minuts i ets.
Bueno, segurament, com menys. Well, the streets have started burning.
There's trouble in the town. Àlex i Maria Cribillé, moltes gràcies per compartir la vostra història avui al suplement. Una abraçada ben forta.
Moltes gràcies a vosaltres.
Catalunya Ràdio. El suplement. Roger Escapa.